Són les 8 del matí. Bon dia des de Palafrugell.
Bon dia, que comencem amb risc de plugims poc importants i encara amb tramuntana forta.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dimarts 16 de novembre del 2021. Un dia que ha començat amb pluja i que esperem que de cara al migdia aquestes pluges es vagin desfent i de cara al migdia hi hagi més clarianes. Es mantindrà el fort vent i temperatures fredes amb 15 de màxima, sensació de fred. Ara mateix tenim 12 graus a Palafrugell, 11 graus a Ultramort i 12 a Segaró. Després de les últimes detencions per robatoris, Palafrugell passa a l'acció i instal·larà càmeres de vigilància al centre. Volen que serveixin perquè els lladres s'ho pensin dues vegades abans d'entrar als comerços. Veurem quin efecte tenen. Sant Feliu de Guíxols es prepara pels 60 anys del Festival de Portaferrada. Aquest estiu arribarà a la 60a edició i avui al Supermatí avançarem algun detall d'allò en què treballa l'organització. I Paula Badosa continua arrasant, ja és a les semifinals dels Masters, unes semis que jugarà contra Garbiñe Muguruza. I avui us recomano que no us perdeu l'espai de l'entrevista que farem cap a les 8:20. Parlarem d'un edifici envoltat de misteri i que poca gent ho sap, però aquí al Baix Empordà es van acollir durant molts anys les joventuts nazis. Ens ho explicarà l'historiador Marc Auladell. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Som la ràdio... Som aquí, som a Ràdio Palafrugell, som a Ràdio Capital des de Palafrugell, som des del centre Cavallers del centre de Palafrugell, som la ràdio de l'Empordà. Saludem la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Avui tenim l'Eugènia Güell, la Paula Brines, l'Àlex Cordón, en Marc Vilà i la Maria Alzina. Bon dia a tots.
Hola, bon dia.
Palafrugell col·locarà càmeres de videovigilància al centre i als nuclis de platja.
L'objectiu és que serveixin com a mètode de dissuasió per a lladres i per agilitzar la identificació en cas de robatori. La instal·lació al centre estava prevista per a finals d'estiu, però per tema administratiu s'ha retardat la seva col·locació i es posarà durant aquest mes de novembre abans de la campanya de Nadal.
L'Ajuntament de Forallac s'uneix a les comunitats locals d'energia.
Forallac ha decidit apostar per energies més verdes i ecològiques a través d'aquesta iniciativa. Encara es troba en una etapa inicial, però la voluntat de l'Ajuntament és instal·lar plaques solars al polígon industrial de la població. El projecte compta amb el suport de la Diputació de Girona.
Les 8 i 3 minuts, dues notícies de Palamós. Per una banda, l'Ajuntament construirà un aparcament que recordarà un edifici del 1905.
L'aparcament constarà de 3 plantes i la seva façana reproduirà la de l'edifici desaparegut, la Equitativa. Encara que actualment la zona ja fa la funció d'aparcament, el nou edifici tindrà una planta baixa, primera planta i una segona descoberta.
I Palamós també estudia adequar el Mas Oliver per convertir-lo en un edifici municipal.
El projecte es basa en la realització de les tasques de neteja i adequació dels espais interiors de l'immoble per posteriorment procedir amb l'enderroc de les estructures annexes al Mas. Això suposa una despesa total de 18.000 euros.
El Festival Portaferrada es prepara per celebrar la seva 60a edició.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols vol fer un seguit d'accions per commemorar l'efemèride d'un dels grans productes culturals i promocionals de l'estiu a la Costa Brava. Actualment, el Festival de la Portaferrada esdevé un dels referents als festivals catalans per la seva atractiva oferta de concerts. Però no només això, és el Festival Degà de Catalunya, o sigui, el més antic dels vigents a dia d'avui.
Les 8 i 4. En esports, Paula Badosa ja és a les semifinals dels Masters i jugarà contra Garbiñe Muguruza.
La bagurenca tindrà davant una contrincant contra la que no s'hi ha enfrontat encara i a la qual admira. En joc hi haurà el pas a la final de les 8 finals. Serà avui dimarts a Guadalajara, Mèxic, i totes dues arriben amb una gran confiança i s'han adaptat perfectament al torneig.
I pel que fa als últims partits de futbol dels equips de la comarca, el duel del Costa Brava contra el Castelló va ser ajornat, mentre que el Palamós va perdre contra el Bescanó.
Sí, el Costa Brava no va jugar el seu partit de la primera divisió federació contra el Castelló, que va quedar ajornat degut als diversos casos de Covid que tenia la plantilla dels de la Plana. El Palamós, a Primera Catalana, va perdre casa contra el Bescanó, però segueix a la part alta de la classificació.
Són les 8 i ara mateix 5 minuts del matí. Més enllà del Baix Empordà, tot i que ens afecta molt, afecta tots els treballadors en aquests moments, el govern espanyol i els sindicats han acordat apujar les cotitzacions per pagar les pensions. Segons els sindicats, bona part del 0,6% de l'augment de les pensions el pagaran els empresaris que han abandonat les negociacions en desacord amb la mesura. El govern espanyol i els sindicats han acordat aplicar aquesta mesura durant 10 anys a partir del 2023. L'objectiu és garantir el pagament de les pensions en el moment en què començarà a jubilar-se la generació del baby boom. Canto jo i la muntanya balla és la gran triomfadora dels premis Butaca que s'han entregat aquesta nit. Amb 8 guardons, la versió de la novel·la d'Irene Solà de La Perla 29, que va arribar a l'escenari de la Biblioteca de Catalunya, ha estat la gran triomfadora. L'adaptació que Clàudia Sedó ha fet del llibre de Solà s'ha imposat en la categoria de millor muntatge teatral, també en la de millor direcció, millor actriu. Vaja, que ha arrasat aquest Canto jo i la muntanya balla, que va ser la gran estrena d'aquesta temporada en l'escena teatral i que esperem que en algun moment passi per aquí, pel Baix Empordà, en algun dels festivals o algun dels escenaris que hi ha a casa nostra, que n'estem faltats de grans apostes com aquesta. El govern català aposta per l'ús del passaport Covid per fer front a aquesta sisena onada que ja tenim al damunt. El govern català estudia aplicar-lo per entrar a restaurants, gimnasos, espais d'oci més enllà de les discoteques, que és on ja s'aplica fins ara, i de moment està pendent del informe que facin els experts que assessoren el govern per veure si realment seria útil, tot i que és una mesura que ja estan aplicant molts països del món. I han identificat un lladre d'un banc 52 anys després d'haver-se esfumat. Ha passat als Estats Units, és l'autor d'un dels robatoris bancaris més destacats en el país. 52 anys després, el fugitiu Theodore Ter Conrad, que treballava al Society National Bank a Cleveland, Ohio, el 69 va desaparèixer amb un botí de $215,000, que avui equivaldrien, amb la inflació, a 1,7 milions de dòlars. Doncs bé, ara la policia l'ha identificat 52 anys després. Déu-n'hi-do, s'han pres el seu temps, eh? Les 8 i 8 minuts, previsió del temps amb en Marc Vilà. Bon dia.
Bon dia.
Són dies de poc fred. Quins són els detalls de poc sol i fred, quins són els detalls del pronòstic per avui?
Amb temperatures encara a la ratlla baixa i amb sensacions hivernals, avui dimarts comencem un nou dia meteorològic sense sol, amb cel que podrà portar algun plogim poc important durant el matí. Una possibilitat de pluja feble que ja vindrà d'una matinada que es podran escapar 4 gotes a la nostra geografia empordanesa. En aquest sentit, el dia començarà molt semblant al d'ahir dilluns. Un altre factor per tenir en compte és que la tramuntana encara serà forta i bufarà amb cops que tornaran a marcar ratxes de fins a 60 km per hora. És per aquest motiu que el Servei Meteorològic de Catalunya té activats per avui un avís d'alteració marítima en maregassa que portarà onades superiors als 2,5 metres d'alçada i molta mar de fons de component est. A la tarda, les clarianes podrien anar guanyant terreny al cel, i les temperatures del dia estaran compreses entre els 15 graus màxims i els escassos 10 mínims. Per demà, el dia serà més assolellat i la tramuntana encara bufarà fort, deixant una jornada que serà bastant freda.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I avui el comentari del dia al Supermatí de Ràdio Capital ens l'envia la Carme Fenoll.
Calonja i més. La mateixa setmana que Calonja es presentaven les 7 primeres llibreries que obriran aquest desembre, la Gemma, la mestressa de la llibreria Vitela, anunciava en petit comitè a Palafrugell i també via Twitter que s'ha fixat data per tancar la llibreria si les coses no canvien. En el fil de Twitter, denunciava que les mateixes institucions que l'havien premiat com a llibreria ara no li concedien unes ajudes pel tema Covid. I en aquest punt, els llibrèfils de la comarca ens preguntem: no es podria pensar en un pla de llibreries que aprofités la nova empenta de Calonge i que afavorís tot el nostre petit ecosistema de llibreries? Tenint en compte que a Palamós no hi ha una segona Gavina i que a Palafrugell penja d'un fil, no va sent hora que les administracions posin el tema damunt la taula, perquè em fa l'efecte que estem parlant d'un model de civilització o d'un altre molt diferent. No em puc creure que entre el manar promès dels Next Generation no es pugui contemplar també una línia d'ajudes a aquestes llibreries que marquen un modus vivendi que volem preservar. Llarga vida als espais fòrum com la Vitela.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui a la cançó del dia un anunci de Justin Bieber, que ha anunciat ja que passarà per Barcelona el seu Justin World Tour. Passarà per Barcelona, però atenció, encara queda un any i dos mesos pel seu concert al Palau Sant Jordi. Serà el 25 de gener de 2023. Això sí, les entrades surten a la venda aquest divendres. Avui, per celebrar-ho, bueno, hi ha gent que ho celebrarà, hi ha gent que no li farà tanta il·lusió, avui posem Peaches de Justin Bieber com a cançó del dia. I got my peaches out in Georgia. Ooh, yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I get the feeling, so I'm sure. And in my hand because I'm yours. I can't pretend, I can't ignore you right for me. Don't think you wanna know just where I've been. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. De seguida tornem aquí al Supermatí de Ràdio Capital amb tota l'actualitat del dia i amb tot el que heu de saber per sortir de casa pel que fa a la informació local. Ara tornem. Capital.
Arriba la quarta edició del Festival Carmen Amaya de Begú. Del 19 al 21 de novembre, vine a gaudir del Festival de Flamenco que organitza l'Associació de Comerç i Turisme de Begú. Activitats, tallers, una sardinada popular i espectacles de cante i baile flamenco de la mà d'artistes com José Manuel Álvarez, Laura Guillén, La Bitxa i altres. Un munt d'activitats t'esperen del 19 al 21 de novembre a Begú per recordar la figura de la gran bailaora Carmen Amaya. Més informació i compra d'entrada a sitbegú.com o a codetickets.com.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972 63 0028. El teu gasoil de confiança.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, la Ràdio Capital.
Entra ara mateix a radioindiana.cat i no paris de ballar.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Recorda que la Torre de les Hores és oberta els dissabtes, diumenges i festius de 2:15 del matí a 2:15 de la tarda i de 3 a 6 de la tarda.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Ràdio Capital. Ara mateix és 8:15 del matí.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Avui al Supermatí volem parlar d'un gran reportatge que llegíem al Diari de Girona, titulat, atenció, l'oblidada menció de les joventuts hitlerianes a Sant Feliu de Guíxols a qui estudiejaven els cadells del Tercer Reich. Un reportatge de Nacho García que s'endinsa en un espai molt desconegut aquí, que és Can Casas. Bé, li preguntarem a l'historiador, un dels historiadors que més coneix l'espai, que és en Marc Auladell, que de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Què és Can Casas i on està?
Molt bé. Can Casas és un xalet noucentista que hi ha a la zona de Sant Pol. La zona de Sant Pol és la platja i tot el voltant de... No la platja principal de Sant Feliu, és una altra platja que té, sí, que té el terme municipal. Avui en dia és un entorn ple de xalets, pisos d'estiuets, i en aquell moment, el 1914, entre el 1914 i 1916, s'hi va construir aquest habitatge. Era un xalet d'estiuets per part d'un industrial del poble que es deia Joan Casas Archer. Llavors és un edifici molt, molt singular, d'aires centroeuropeus, que a més el va projectar l'arquitecte gironí Rafael Masó.
Estem, per tant, a principis del segle XX.
Uh-huh. I, sí, exacte.
En canvi, el que passa és que arriba la Guerra Civil i la persona que, com dèieu, el Joan Casas, l'industrial Joan Casas, s'exilia durant la Guerra Civil i...
Bé, de fet, sí. Bueno, de fet, en Joan Casas va morir l'any 23, llavors el xalet el van... No sé, jo no sé dir-te exactament qui el Bertall. Tenia tres fills, llavors els fills, dos sabem que es van exiliar segur, i el tercer... se suposa que és el contacte després entre la casa i la presència dels alemanys un cop acabada la Guerra Civil. Va. Perquè els altres dos van continuar a Suïssa i, de fet, un va morir en 41 a Suïssa i l'altre diria que tampoc va tornar.
Per tant, s'acaba la Guerra Civil, any 1939, i en què es converteix aquest espai?
Bé, pel que sabem, pel que hem anat poder saber amb el temps, l'any 41, el 15 de juny de 41, en aquest mateix espai, ens hem d'imaginar en plena postguerra, en Segona Guerra Mundial, a nivell de context europeu, i en plena postguerra espanyola, després de la Guerra Civil, amb el govern de Franco, encara amb la línia més dura, més alineada amb el règim feixista de Hitler, en aquell moment, el 15 de juny del 41, sabem que es va inaugurar aquí el que se'n deia un hogar alemany, que era un espai, un centre d'estiuets, de descans, dels joves enquadrats en el sistema d'auxili social de l'Alemanya nazi. Llavors, aquest entorn ens hem d'imaginar molt apartat del municipi, en el seu moment, encara sense construccions turístiques al voltant, al costat del mar, està a tocar de la platja, imagineu-vos el blau del mar, els pits, un espai ideal per estar tranquil, en contacte amb la natura, per poder, d'alguna manera, connectar amb tot l'ideari del règim, no? Perquè tots els nois que estiguessin allà poguessin veure d'aquesta filosofia dels nazis, que connectava també molt amb això, amb l'entorn, amb l'esport, etc.
Val. Per tant, era on anaven a estiuejar els nens que formaven part de la
Bueno, més que d'estiuejar, sí, més que d'estiuejar, una zona de vinculada, això, una mica l'equivalent a Espanya seria el Frente de Juventudes, per exemple, no? Que intentava enquadrar els nanos més joves dins el que era la política i l'ideologia del règim, no? Uh-huh. Llavors era un espai on... També és cert que no és una cosa que estigui molt més estudiada, perquè un dels problemes que tenim en aquest cas amb aquesta residència d'aquí a Sant Pol és que no hi ha molta documentació. Llavors, progressivament s'han anat sapiguant algunes cosetes, però no hi ha molta documentació, menys a l'abast, que s'hagi treballat. Potser sí que en algun arxiu més estranger, no? O potser en algun arxiu més de lo que és l'administració de l'Estat, el Cala d'Henares, hi ha algun filó que està esperant algun historiador que pugui, que pugui desenterrar tota aquesta memòria.
I què s'hi feia a Can Cases? Què hi feien els nazis?
Bueno, és el que et deia. En principi era un espai per això, perquè vinguessin persones, nanos, de alemanys, en principi, doncs, aquí... Això, de fet, era una xarxa. Aquest sistema de l'hogar alemany, n'hi ha coneixement de l'existència en altres punts de l'Estat. Per exemple, a Cercevilla, Prat de Madrid, n'hi havia un de molt conegut, Santander, Màlaga, Granada, hi ha diferents indrets. Llavors, aquest, d'alguna manera, devia ser, doncs, el que... Bueno, no sé com es distribuïn exactament per la geografia espanyola, però era una xarxa de l'auxili social alemany, diguéssim, que acollia, doncs, nanos a diferents punts de l'estat espanyol. En aquest cas, bueno, aquest potser era el més mediterrani de tots, o dels més mediterranis, que imagino que devia xocar molt amb l'espai on vivien i es havien format aquestes persones, no? Tot i que el xalet pròpiament té un aire molt, molt centroeuropeu, no? No té una... És d'aires noucentistes, però també no deixa de tenir un aspecte doncs una mica assimilable a el que és l'arquitectura pròpia del centre d'Europa, no?
Però tot i que era un espai, això, no?, destinat a les joventuts hitlerianes, perquè hi haguessin els més joves, el fet és que va acollir personalitats importants del món nazi a Espanya, però, sí, però també membres propers a Hitler, no? Van passar per aquest, bueno, espai.
De fet, a veure, clar, com que era una... Això formava part d'una xarxa assistencial, però que alhora era propagandística, també era de tant, doncs, comptar amb la presència d'autoritats, autoritats del règim alemany, representants del règim alemany a Espanya, i també de la falange espanyola, no? Dels serveis assistencials anàlegs, diguéssim, en l'estat espanyol, el que eren els serveis això assistencials de l'Alemanya nazi, no? Doncs l'auxilio social espanyol, no? La secció femenina, etc. Això sí que ho sabem de visites que hi havia hagut de les autoritats del moment per la premsa, perquè la premsa sortia, doncs, aquesta informació, no? La visita, doncs, d'això d'autoritats. Les fotografies que han donat peu també a anar posant una mica al descobert tota aquesta informació són les del dia de la inauguració, i realment també et posen de relleu, doncs, que va ser un acte molt i molt lluït, perquè hi ha ple de militars, d'autoritats civils al moment, hi ha l'alcalde local de Sant Feliu del moment, per exemple, però també veus ple d'uniformats, no? Militars nazis de la Wehrmacht, de la Luftwaffe, no? Vull dir que, bueno, que sí, sí, que en el seu moment tenia la seva importància.
Aquestes fotografies, algunes d'elles apareixen en aquest reportatge del diari de Girona, uh-huh, i realment sí que es pot veure, no?, la importància. Hi ha una imatge de nens també portant les... Sí. Bé, nens que ja se'ls veu, les fotos són en blanc i negre, però ja se'ls veu que són rossets, sí, alemanys, sí. I... Però, clar, això, jo qualsevol pensaria que un espai així, en plena Costa Brava, doncs que cridaria l'atenció de la zona, dels veïns de la zona, però en el reportatge s'explica que no, que realment va estar bastant aïllat, no sé si per la por que hi havia en aquell moment, estem parlant de la immediata postguerra, o perquè realment buscaven que no se sabés gaire que hi havia aquest espai hitlerià aquí en ple Empordà.
Bé, la veritat és que això no ho sabem perquè, insisteixo en el que he dit abans, no tenim gaire documentació al respecte o no s'ha pogut localitzar fins ara gaire documentació. Sí que alguns altres historiadors han parlat amb alguns... havien entrevistat en el seu moment algunes persones del poble que sí que podien aportar algunes dades, coneixien alguna cosa. Jo, personalment, no hi veig tant un aire de misteri, sinó... Primer hem de pensar que ara aquest edifici, que encara es conserva, forma part d'una urbanització, com deia abans, Can Cases es conserva i és un edifici molt i molt integrat en el que és el nucli urbà, per dir-ho d'alguna manera, però al seu moment era un lloc absolutament aïllat. El propi Joan Cases, quan el va construir 30 anys abans de que vinguessin els nazis, vivia a Sant Feliu i no sé què, diria, està a 2-3 quilòmetres del poble, no està pas molt lluny, no? I en canvi allà anava a passar els estius. O sigui que l'entorn ja de per si ha canviat molt, no? Era un espai absolutament aïllat i la gent potser havia d'anar-hi expressament, no? No és que la gent se'l trobés fent la seva vida quotidiana. I després també imagino que, esclar, que era una cosa que no anava molt amb el moment. La gent ja prou problemes potser tenia, no? O intentava tirar endavant o o sobreposar-se, no?, a una guerra. I per tant, tampoc potser una cosa que anés molt amb ells. En canvi, no crec pas que fos tant una cosa amagada, perquè realment en aquell moment hem de pensar que el règim de Franco, malgrat que suposadament era neutral, simpatitzava obertament amb l'Alemanya nazi. Per tant, no és una cosa la que se n'haguessin d'amagar, al meu entendre. No, senzillament hi havia allò i probablement la gent tampoc li donava més transcendència o altres problemes tenia, no?, per anar tirant.
Què passa quan els aliats entren a París? Estem parlant del 44-45?
Uh-huh. Sí. Bueno, suposo que ho dius per aquesta llista que conservem a l'Arxiu Municipal. Tenim una llista de 106 dones que van estar fugazment aquí a l'Hogar Alemany. Llavors, aquestes dones, la llista és de diria que del setembre del 44, sí. Mm-hmm. I són entenem que són refugiades, d'alguna manera, que fugen de França, perquè moltes sabem que havien vingut per Irun, havien creuat la frontera per Irun, i llavors entenem que van estar fugint de França, no?, que ja estava, doncs els alemanys els estaven foragitant, de fet el desembarcament de Normandia és el juny. Doncs, davant l'arribada, no?, l'alliberament dels aliats, doncs fugen o els evacuen, més ben dit, segurament, i estan un temps aquí a l'Hogar Alemany de Sant Pol esperant a ser o repatriades o distribuïdes en altres centres. De fet, la llista en alguns noms indica, entenem el nom de l'altre centre, d'un altre hogar alemany de l'estat on van ser reallotjades, diguéssim. I bé, per les professions que consten, són bàsicament oficinistes, administratives, secretàries, entenem que segurament haurien format part del funcionariat de la França ocupada, que, doncs això, que en el moment d'haver de marxar del país, doncs passa la frontera i venen temporalment aquí.
Tot i les simpaties de Franco amb el règim nazi, el 45, quan s'acaba la Segona Guerra Mundial, derrota del nazisme... l'espai és desmantellat.
Sí, l'espai... Bueno, tampoc sembla que la cosa fos molt traumàtica, perquè sí que sabem que, per exemple, una dada molt, molt anecdòtica, però molt identificativa, o molt curiosa, més ben dit, resulta que encara el mes de febrer del 45... Sí, que la cosa ja està com al final, no?, sí, de la guerra. Sí. Resulta que encara la premsa gironina surt un anunci que buscaven una cuinera en aquest local. No?
Ah, sí, ells volien seguir obrint. Notícia...
Sí, semblaria, doncs, que encara hi havia una certa activitat, semblaria, no? Se suposa que l'establiment devia desmantellar-se entre el juliol i l'agost del 45, però, insisteixo, no sembla que fos una cosa molt... o no semblaria que fos una cosa molt traumàtica. Sí que és veritat que, això sí que en tenim coneixement, que van quedar dins el local diferents estris, mobiliari, que en principi es havia de subestar per beneficència, però que resulta que, bueno, van apanyar-se una mica l'alcalde del moment i l'inspector de policia local per quedar-se unes quantes coses en benefici propi, no? I també sabem que la persona que ho portava, que era una senyora alemanya, se'n va anar a Barcelona a regentar un altre bar, un altre establiment. Fins i tot la persona que s'ha dit sempre que era la qui feia d'enllaç entre els alemanys i qualsevol cosa que pogués necessitar aquí a Sant Feliu, era un empresari d'origen alemany que es deia Richard Schwenke. Aquest senyor ja estava a Sant Feliu abans de la guerra, treballava en una fàbrica de suro, va marxar durant els anys de la Guerra Civil, la van evacuar, va tornar al 39, se suposa que va estar col·laborant en tot aquest afer, i després l'any 45-46 encara corre per Sant Feliu, vull dir que no... Per això dic que no sembla que fos una cosa molt traumàtica, i insisteixo, esclar, també posem-nos en el context de l'època, no? Que hi ha un règim franquista que simpatitza absolutament amb tota aquesta filosofia nazi, no? Per tant, no cal amagar-se ni tampoc no cal tenir molta por o més por de la necessària de que et pugui passar alguna cosa, no?
Clar. Però l'espai, perquè Franco embarga els béns alemanys,
sí.
L'espai uh-huh. passa a ser, per tant, de l'Estat o recupera la seva antiga
no,
propietat?
No, bueno, jo això no ho he investigat, sincerament. Jo crec recordar que continua en mans de la família.
I què
s'ha
fet? El que
et deia, són tres germans.
Què s'ha fet
Perdó?
Ara? Què s'ha fet ara? Ara és un espai privat
sí.
Totalment, eh?
Sí. Bé, és el que et deia abans. Ara és una urbanització, això, tot això és una urbanització. Imagineu-vos el que abans era aquesta casa envoltada de paisatge absolutament verge, diguéssim. Ara tot al voltant hi ha pisos, hi ha construccions, apartaments. Llavors, això ara forma part d'una urbanització i no sé en quin moment se suposa que es va vendre la casa i la resta de terrenys, es va construir l'urbanització i la casa està en peus encara i formava part de l'urbanització. Donava fa un temps era consergeria i vivia el conserge o la tenien com un espai així comunitari. No, no t'ho sé dir, la veritat, perquè tampoc no he investigat més enllà del 45. Uh-huh. Però la casa està en peu i es pot veure pels afores, vull dir, sense problema.
I com us arriba un cas com aquest que realment havia passat tan desapercebut per la gent de Sant Feliu de Guíxols? Qui és el qui descobreix això? Qui és el que descobreix aquests fets?
Sí. Bueno, tot això es va destapar arran d'unes fotografies, aquestes fotografies que hem parlat fa una estona del dia de la inauguració, que realment són molt espectaculars, s'identifica perfectament la casa i, clar, això et fa una mica dir, ostres, què està passant aquí? Perquè al costat hi veus esvàstiques, no? I veus aquests nois típics de les joventuts quilnoianes, com deies tu, van rossets amb els pantalons curts. Llavors, aquestes fotos estaven a l'arxiu municipal fa molts anys, eh? Les va, pel que jo tinc entès, les va donar el propi fotògraf, que era un senyor que es deia Pere Rigau, un senyor de Sant Feliu, que era vinculat al règim franquista. Llavors les va donar a l'arxiver que hi havia en el seu moment, l'Àngel Jiménez. Llavors l'Àngel Jiménez les va publicar el 1995 en un llibre que va fer sobre la Guerra Civil, molt, molt pioner, aquest llibre, l'any 95, eh? Estem parlant de fa gairebé 30 anys, quan no era un tema ni la Guerra Civil, ni menys encara doncs, temes com el nazisme, que en el nostre país s'investiguessin o es poguessin treballar amb la manera i la facilitat en què podem fer-ho ara. Llavors, ell encara en el seu moment no va identificar què s'estava fent allà. Només se sabia que era una festa nazi, el xalet Cases, i fins i tot es dataven les fotos de l'any 39, segons m'havien explicat, perquè el propi Pere Rigau, l'autor de les imatges, va dir que eren del 39. Llavors, així va quedar la cosa. Passa que són unes fotos molt llamineres, no? Llavors, al cap del 2003 es va publicar un article, un historiador que es diu Borja García Villalonga, en què ell sí que buscant, entrevistant a persones que poguessin tenir records d'aquest afer, sí que ja va identificar que això era un hogar alemany. D'alguna manera ja va identificar la funció d'aquest local, no? Però les fotos continuaven sent del 39. Llavors, al cap d'uns anys es va fer un llibre de recerca sobre el franquisme a Sant Feliu de Guíxols, en el qual hi vaig participar, que precisament era coordinat per l'Àngel Jiménez, i en aquesta recerca jo em dedicava, bueno, no em vaig dedicar a recercar directament això, no? Jo feia un estudi més ampli sobre les classes dirigents, la dreta de postguerra, etc. I llavors, durant la recerca, consultant documentació, etc., van sortir algunes dades en el propi arxiu de Sant Feliu. Bàsicament, doncs, alguna referència a la inauguració, a aquesta llista que dèiem de les 106 noies de la França ocupada, i no gaire coseta més. La premsa va acabar de permetre definir alguna mica doncs, què podia ser això, no? Hi ha algunes visites il·lustres, però més enllà d'això, bueno, no hi ha més informació. O sigui que hem acabat, diguéssim, posant data i contingut en unes fotos, no? Però no acabem de saber doncs, exactament com era el dia a dia de la gent que vivien allà, no? No ens falta molta informació encara, és clar.
Aquest xalet envoltat de misteri a Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols, Can Cases, que és el protagonista d'aquest reportatge al Diari de Girona, que insisteixo que qui vulgui conèixer alguns detalls també del que passava en aquest espai, que hi vagi, perquè ja et dic, és d'aquells que no pots parar de llegir. Sembla mentida que coses així passessin aquí, tan a prop de casa nostra. Ara em deies que heu fet recerca sobre la realitat de l'ultradreta, dels governants del franquisme, del nazisme i la seva expansió a Sant Feliu de Guíxols. Si tenim ganes de saber-ne més, on podem anar? Com es diu
sí.
El llibre?
Bueno, això, aquesta recerca que d'alguna manera va permetre estirar el fil d'aquest tema de Can Cases, Això es va publicar ja fa bastants anys, el 2007, ha plogut una mica, en un llibre que es diu Franquisme i repressió a Sant Feliu de Guíxols. Qui vulgui consultar-lo està penjat en línia, i és la culminació del treball que vam fer no només jo, sinó, bueno, sota la direcció de l'Àngel Jiménez, doncs, Jordi Gaig, Verònica García i Esther Plaza, que érem persones interessades en això, en conèixer doncs, aquests anys foscos del nostre poble, i que, bueno, que sí, que jo penso que és un llibre, no està bé que ho digui perquè hi participar, però penso que és un llibre molt recomanable perquè s'aborda no només l'Església, l'exèrcit, les classes dirigents, sinó també l'exili, el paper de la dona durant el franquisme, vull dir que la repressió, evidentment, vull dir que... Per això també vull insistir que el tema de Can Cases, almenys pel que a mi respecta, és un tema que l'he abordat però molt tangencialment, perquè l'estudi és molt més ampli i toca molts més aspectes, no? Un dels quals és aquest, o diguem que durant el procés de recerca que vaig consultar moltíssima documentació, esclar, em van anar sortint detallets que van permetre d'alguna manera doncs, posar una mica negre sobre blanc doncs aquesta casa, el que era, no? Mm-hmm. Però bé, tant de bo, espero que algun dia surti més informació en algun lloc i que es pugui acabar de trobar una mica doncs, el què d'aquesta casa, no? I d'aquesta història, que sí que és una mica curiosa. La primera vegada que un se n'entera,
sí, sí,
doncs no deixa de sobtar-te, no? Una cosa tan, alhora tan llunyana com els nazis, no? I tan propera com Sant Feliu, que estiguin juntes, és com una mica xocant.
Doncs sí. L'historiador Marc Auladell de l'arxiu de Sant Feliu de Guíxols, gràcies per passar avui pel Supermatí de Ràdio Capital i que tinguis molt bon dia.
Molt bé. Gràcies a vosaltres i bon dia. Una abraçada. La ràdio de l'Empordà.
Ràdio Capital. Atenció! Arriba la Bisbal Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics. Oferta d'obertura, rentadora de 6 quilos de càrrega per només 199 euros. No pots deixar passar ofertes com aquesta. Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics al carrer Josep Tarradellas, número 7, de la Bisbal. I ara aprofita l'oferta del Black Friday. Entrega i recollida d'electrodomèstics gratis.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Sona radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio Capital. 7 minuts i 3 quarts de 9 del matí. Hem parlat últimament dels casos de robatoris que hi ha hagut els últims mesos al centre de Palafrugell i que han acabat amb diverses detencions i posterior deixades en llibertat, en molts casos també. Doncs bé, ara l'Ajuntament de Palafrugell instal·larà una desena de càmeres de seguretat al centre del municipi i també als nuclis de platja les properes setmanes.
Però per temes administratius s'ha retardat la seva col·locació. Tot i això, s'instal·laran abans de la campanya de Nadal per tal dissuadir els lladres i facilitar les tasques de la policia en cas de robatori. L'alcalde, el regidor de Promoció Econòmica i la policia local de Palafrugell van oferir una xerrada a una trentena de comerços associats a Oxigen aquest passat dijous al vespre. La trobada va servir per resoldre dubtes, com també per remarcar la importància que els establiments prenguin el màxim de mesures de seguretat. Joan Vigues, regidor de Promoció Econòmica, ha valorat positivament la xerrada i ha recordat que no tot està en mans de la policia. En aquest sentit, insta a que els establiments tinguin el màxim d'elements de seguretat per dissuadir els lladres no professionals, segons ha remarcat a Ràdio Palafrugell.
I crec que per les dues parts doncs, va ser inclús per ells, jo vaig parlar després amb la policia, doncs també va bé que després hi va haver un torn de paraules i doncs, la gent va poder expressar les seves inquietuds.
El que ha passat amb l'autor dels robatoris que van detenir fa una setmana a Palafrugell us sorprendrà o no?
L'autor d'aquesta desena de robatoris torna a estar en llibertat, ja que el jutjat de la Bisbal d'Empordà així ho va decretar. Joan Vigues ha recalcat la feina que ha fet la policia local per acabar tenint el lladre.
Però a la vegada també t'he de dir que, bueno, per la policia és frustrant portar una persona a la Bisbal i que arribi primer pràcticament a Palafrugell aquell senyor que la policia. Llavors això, em consta que a Palafrugell hi ha hi ha molta una implicació absoluta. Hi ha gent que en els últims 15 dies van treballar, van dormir 8 hores i el resto van estar a la comissaria, i prou, perquè sabíem que era un tema candent. No hi ha unes mides clares, concises i precises que diu inconsa persona que ha estat 10 vegades enganxada en un furt, doncs aquella persona per reiteració ja entra a presó. No, té 34 vegades entrat. I la justícia, lamentablement, és lenta i moltes vegades inexplicable pel ciutadà.
Tot i això, lamenta que la justícia no sigui més dura amb aquest tipus de delinqüents, ja que el detingut acumula més de 30 detencions per fets similars, però se l'ha deixat en llibertat.
Forallac aposta per un futur més verd amb la instal·lació del que ja hem parlat algunes vegades en aquest programa. Són les comunitats locals d'energia. El projecte es troba en una fase inicial, però des de l'Ajuntament tenen clar aquest projecte. Volen instal·lar plaques solars en diversos edificis municipals del polígon industrial.
Doncs sí, la voluntat del municipi és que es puguin beneficiar d'aquesta energia produïda les empreses del polígon. De moment, segons l'alcalde del municipi, Josep Sala Leal, el projecte es troba en una fase inicial. Però ja hi ha 7 o 8 empreses de la zona interessades en aquesta comunitat local d'energia.
És un procés, diguem, està molt a les beceroles, s'està treballant, però vull dir, no, administrativament no és fàcil fer una comunitat, vull dir que no és per demà, però estem intentant, doncs també buscant formar part de la comunitat, doncs, evidentment, doncs, tenen, si no tenen els dubtes, tenen les seves coses, doncs, que hem de decidir.
Les plaques solars se situaran a les cobertes dels edificis municipals d'annexes, la deixalleria i la brigada municipal. La intenció és reduir la factura de la llum, les emissions de CO2 i fomentar l'ús de les energies renovables. La Diputació de Girona ja havia fet una prova pilot amb 4 poblacions més, entre elles Rupià. Forallac i molts altres municipis han decidit unir-se a les comunitats locals d'energia per caminar cap a un futur més verd.
I ara una notícia que combina aparcament, que és un element bàsic i del debat polític i social d'aquests dies aquí a tot arreu, però també al Baix Empordà, com aparcar, com aparquem, però també combina això combinat amb patrimoni. És que Palamós tindrà un nou aparcament de 3 plantes al centre del municipi, exactament al solar on es trobava la cooperativa L'Equitativa. Encara que actualment ja fa la funció d'aparcament, aquest nou edifici tindrà una planta baixa, una primera planta i una segona planta descoberta, i l'element més destacat és que la façana reproduirà la façana noble de l'antiga edificació que es va construir el 1905. Això ho avançava el Punt Avui.
Lluís Puig, alcalde de Palamós, diu que falta que s'acabi de redactar el projecte, l'aparcament tindrà una capacitat per a uns 130 cotxes. Segons el Citat Mitjà, Puig afirma també que el projecte forma part d'un altre més ampli que estudia les necessitats d'aparcament al poble i que té un pes important el fet de recuperar un edifici singular i històric del municipi. L'alcalde explica que es treballa per integrar l'edifici dins el conjunt de la trama urbanística del municipi. En aquests moments ja es té una partida pressupostària per invertir en el projecte executiu, que voltaria el 1 milió d'euros. D'aquests, 250.000 provenen d'una subvenció de la Diputació de Girona i 250.000 més seran l'aportació de l'Ajuntament. La resta, uns 500.000 euros, aniran a càrrec de l'empresa adjudicatòria de l'obra.
I encara a Palamós, avui hi ha ple municipal, avui s'aprovaran els pressupostos i a més avui l'Ajuntament de Palamós també ha de decidir al ple si aprova el projecte per enderrocar les estructures annexes al Mas Oliver. Segons Ràdio Palamós, l'emblemàtica edificació, també coneguda popularment com Can Displàs i amb orígens del segle XVI, ha passat a ser propietat municipal aquest any mitjançant un procés d'expropiació a canvi d'un pagament de poc més de 400.000 euros.
El projecte es basa en la realització de les tasques de neteja i adequació dels espais interiors de l'immoble per posteriorment procedir amb l'enderroc de les estructures annexes al mas que ocupen una superfície global de 174 metres quadrats. Són bàsicament porxos que tenen perill d'esfondrament i que no formen part de l'edifici original. L'objectiu de l'Ajuntament és convertir aquest edifici en un futur equipament públic per al nucli de Sant Joan. El projecte suposa una despesa total de 18.000 euros i de moment ja s'han fet tasques de neteja i s'han adequat als espais interiors, amb la retirada de mobles, andròmines i altres elements. Un cop fet l'enderroc, assenyala la Ciutat Mitjà, es tapiaran totes les obertures de la masia per evitar l'intrusisme i es retiraran els arbustos i plantes que amb el temps s'han anat envaint algunes de les estructures de l'edifici i l'entorn del mas, deixant un espai net que restarà obert i diàfan. Finalment, s'arranjarà amb la intenció que quedi integrat amb la plaça de Mossèn Gumersin.
Ara mateix 3:15 del matí en Cultura. El Festival Portaferrada arribarà aquest estiu que ve, a l'edició número 60. No és veritablement el 60 aniversari, perquè hi ha hagut alguns anys que no s'ha celebrat, però sí que és l'edició 60. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols vol fer un seguit d'accions per commemorar l'efemèride d'un dels grans productes culturals i promocionals de l'estiu a la Costa Brava.
Actualment, el Festival de la Portaferrada esdevé un dels referents als festivals catalans per la seva atractiva oferta de concerts. No només això, a més, és el Festival Degà de Catalunya, o sigui, el més antic dels vigents a dia d'avui. Davant de tot això, des de l'Ajuntament es valora fer una gran celebració que agafarà més d'una edició, probablement 3 anys, on es posarà novament de relleu la importància d'aquest festival. Es preveuen nombroses iniciatives que ja s'han començat a dissenyar i que van des d'una exposició retrospectiva per repassar la història del festival i les seves principals fites, monogràfics, tallers, passant per molts altres esdeveniments de tipus cultural i promocional. Això es veurà igualment plasmat en una programació del 2022 que se suposa ja no serà cenyida a les limitacions que ha marcat la Covid-19 i permetrà de nou arribar a l'arribada d'artistes estrangers que la pandèmia no va permetre gaudir.
Tant de bo que aquesta nova edició del Portaferrada pugui tornar a gaudir d'artistes estrangers, que puguin tornar a fer gires arreu del món i que també pugui tornar, els grans concerts puguin tornar a l'espai Port de Sant Feliu de Guíxols, davant del mar, que és un espai privilegiat i que els últims 2 anys no s'han pogut gaudir. Entre les moltes idees que s'estan impulsant a hores d'ara, hi ha el fet de dissenyar una celebració que agrupi els actius de la ciutat en tots els àmbits, el cultural, comercial, el medi ambient, la natura, la gastronomia, i també ajuntant tot això al teixit associatiu de Sant Feliu.
Es pretén que tothom es faci seva la celebració d'aquesta 60a edició i per aquest motiu es proposaran accions concretes en les activitats que ja es farien de forma habitual. A principis de gener es presentaran les diferents iniciatives i les possibles continuïtats per anar fent al llarg del període de celebració. Una d'elles, com s'ha dit, és una exposició del llegat del festival que s'impulsaria per part de 2 grans referents del periodisme cultural a Catalunya. Però també hi hauria altres possibles activitats que s'estan ara tot just per filant, com per exemple rememorar el primer dels concerts del festival, és a dir, intentar fer les mateixes peces que van configurar el programa del primer concert del festival, també implicar el sector comercial i els aparadors, apostar per les escoles i instituts perquè facin una part activa en aquesta celebració i reconèixer els nombrosos voluntaris i voluntàries que hi ha hagut al festival al llarg d'aquestes nombroses edicions. A més, el ple de Sant Feliu de Guíxols va aprovar una moció per tal de demanar que aquest esdeveniment sigui declarat per l'Administració de l'Estat un esdeveniment d'excepcional interès públic i que es recuperi la subvenció nominativa de la qual ja havia gaudit anteriorment per l'especial naturalesa del festival. Presentacions de llibres, exposicions, tallers monogràfics, conferències, records, vivències, documentals, cantades, concerts... Ara mateix tot ja s'estava llogant per tal que el festival del 2022 sigui un any recordat per culminar 60 edicions d'èxit creixent.
Passen 3 minuts de 3:15 del matí i un dia més hem de parlar dels èxits de Paula Badosa. La begurenca continua la seva excepcional temporada i s'ha classificat de manera brillant per disputar les semifinals dels màsters de tennis femení en la seva primera participació. Un duel que serà inèdit davant de Garbiñe i Muguruza, de la qual no s'han frotat mai, Sergi.
La begurenca i Muguruza s'enfrontaran per un lloc a la final. Serà avui dimarts a Guadalajara, Mèxic, i significarà que una tenista de l'Estat pugui accedir a la final d'un torneig que des del 1993, en què Arantxa Sánchez Vicario va jugar i va perdre la final contra Steffi Graf, un fet que no havia tornat a succeir des d'aleshores. Un duel que és a més inèdit. Serà la primera vegada que Badosa i Muguruza es veuen les cares a la pista. L'empenta de la joventut de la Bagurenca, que porta un 2021 espectacular, contra l'experiència però també les ganes de Muguruza d'aconseguir una fita important.
Veurem com va aquest enfrontament entre dues grans del tennis mundial. Veurem, esperem que li vagi molt bé a Paula Badosa. I en futbol, aquest cap de setmana el Palamós ha patit una ensopegada davant del Bescanó, perdent per la mínima en un partit molt disputat. Per la seva banda, el Costa Brava no va jugar el seu partit contra el Castelló, que va quedar ajornat degut a diversos casos de Covid en la plantilla del Castelló.
El Palamós va perdre el seu partit d'aquesta jornada de Primera Catalana, jugat al Municipal Palamós-Costa Brava contra el Bescanó. Després de la gran victòria la setmana passada contra l'Escala, i tot i que els palamosins no van fer un mal partit, els visitants van aprofitar una oportunitat a començaments de la segona part i van rendibilitzar-la al màxim. Al final, 0-1, i el Palamós, que tanca la setena jornada amb 13 punts. El degà del futbol català es situa a la cinquena posició, però cal destacar que es troba, tot i així, a només 2 punts del líder, que precisament és ara el Bescanó, i per tant no abandona la part capdavantera. En la primera part, el Palamós havia estat molt superior en quant a joc i possessió, però li va mancar encert de cara a gol. A la represa, un gol de Brais per part del Bescanó als 52 minuts posava per davant el conjunt visitant. Després del gol, els locals van persistir buscant almenys l'empat, però no va ser possible. El proper partit dels palamosins serà diumenge vinent davant del Mataró. I per la seva banda, el Costa Brava, que com sabem es troba immers en ple procés de canvis organitzatius de club anunciats pel Consell Administratiu la setmana passada, no va disputar el seu partit contra el Castelló, ja que el club de la Plana va sol·licitar formalment que s'ajornés, després d'haver detectat diversos casos de Covid en la seva plantilla. El partit es jugarà en alguna data disponible més endavant, però el que és veritat és que els gironins necessiten començar a jugar i a sumar punts per mirar d'allunyar-se de la part baixa de la classificació de la Primera Divisió Federació.
Gràcies, Sergi. 8 minuts i les 9 del matí. Ja sabeu que podeu trobar tota la informació esportiva actualitzada cada dia pel nostre redactor d'esports, en Sergi Villena.
Ràdio Capital, volem que cada dia visquis la primera tarda. Des de les 5 fins a les 8 del vespre.
I en directe a Ràdio Capital amb la millor música del món i el millor entreteniment perquè cada dia sigui la teva primera tarda.
Música i entreteniment amb en Marc Clapés i tot el seu equip. De dilluns a divendres, de 5 a 8 del vespre, primera tarda a Ràdio Capital.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Josep Lluís Vidal, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, què tal? Em sentiu bé?
Et sentim bé. El que hauries... Espera, el que hauries de fer, ho diré molt ràpid perquè em sento a mi mateix, el que hauries de fer és baixar el volum del mòbil i acostar-te a l'orella com si estiguessis parlant per telèfon.
No, no, si estem amb auriculars.
Ah, estàs amb auriculars, doncs m'estic sentint a mi mateix. Espera, posarem una altra promoció, et trucaré per telèfon, que el telèfon no falla mai.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Cada dimarts hi ha el mercat setmanal a l'Avinguda Europa de Pals de 8 del matí a 1 del migdia. Fruita, verdura, roba, sabates, mercat general... Vine a descobrir-lo.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. Diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament.
Ara sí, Josep Lluís, per telèfon, què tal, com estàs?
Ens falla el telèfon, estem perduts.
Sí, exacte. Bueno, sempre ho diem, això. És, realment, sí, és, això sí que és veritat. Però vaja, se sent bé, igualment. Vull dir que, mira, escolta...
Ens entenem, oi?
Ens entenem. I això s'ha fet així tota la vida. Vull dir, ara, mira, som molt modernos, però això s'ha fet així sempre.
Ui, quan comences a dir això de això sempre s'ha fet així, que ens comencem a fer grans, eh, Dani?
No.
Aquesta frase feta és... Ui, cuidao, eh?
Ai, no em diguis això, que l'altre dia em van posar 30 anys i no pot ser. No, més de 30
veus,
anys.
Veus,
no pot ser. Si en tinc 25, tu, però més 25 de veritat, no com els del Marc Clapés, que en té 42. No, jo els tinc de debò.
Bueno,
aviam, Josep Lluís, notícies de tecnologia i oci digital com cada dimarts aquí al Supermatí. I la primera és, aviam, jo ja cada vegada estic sentint més. Jo sóc molt fan del món de Marvel. I el món de Marvel, ara últimament, les últimes pel·lícules estan basades en els temes, en temes quàntics, temes del multivers. Jo pensava que era només ficció, però el multivers, cada vegada hi ha més gent que ens diuen que sí que existeix, que al món hi ha milions, infinits multiversos, on hi ha molts Danis Cortés i molts Josep Lluís Vidals, que, per exemple, ara mateix podríem estar fent aquesta secció a la BBC, tu i jo,
sí,
i en lloc d'aquí a Radio Capital. Hi ha un altre multivers en què tu i jo podríem estar ara mateix pidulant pel carrer. Però jo prefereixo pensar en multiversos...
Hi ha un altre en el que estem en Cocolocos a la platja, també.
També,
no sé, vull dir,
també. I després hi ha el món quàntic, que cada vegada n'estic sentint més a parlar. I ara, avui, el primer titular del que volem parlar a la secció és que IBM ha presentat el processador quàntic més potent del món. Què és això?
Sí, a veure, és una mica complex d'entendre, però ho intentarem resumir. La qüestió és que els processadors quàntics... A veure, un processador tothom sap el que és, eh? És el cervell de qualsevol màquina informàtica, mm-hmm. sigui mòbil, sigui ordinador, el que sigui, d'acord?
És allò que quan vas a comprar-te un ordinador, aviam si té processador i5, i7, no?
Exacte, i de quina velocitat i tot això.
Doncs vale, això seria un i300.000, no?
O 3 milions. O 3 milions. La cosa és que fins ara els processadors normals estaven basats doncs, en una tecnologia que s'està quedant limitada, és a dir, no es poden fer més ràpids amb la tecnologia que hi ha actualment. Llavors, s'ha recorregut a la física quàntica. La física quàntica és una disciplina, una variant, podríem dir, de la física, que precisament doncs, es basa en el que tu comentaves, no? En l'existència de diverses possibilitats al mateix temps i que, a més, canvien en funció de la interacció dels diferents actors, dels diferents usuaris. Uh-huh. Tot això aplicat a la informàtica significa que tenim unes velocitats de processament bestials, eh? O sigui, infinitament molt més potents del que havíem conegut fins ara. Mira, donaré una dada, per exemple. Aquest bitxo que han presentat els d'IBM en les darreres hores, que diu Eagle, per cert, com els Eagles, com el grup mític, pot fer càlculs amb una operació matemàtica de generació de números aleatoris, doncs en un temps que un ordinador clàssic, normal i corrent podria haver invertit fins a 600 milions d'anys. Imagina't la diferència, o sigui, imagina't l'estalt. Sí, o sigui, el teu i7, que ja és un maquinón, no?, per entendre'ns, hauria invertit en fer aquest càlcul 600 milions d'anys. I aquesta maquineta, doncs, la fa en 3 minuts.
És a dir, allò, en José Bono, la calculadora humana, aquest home...
Sí. Seria un aprenent
en comparació amb aquest procés quàntic, eh?
Totalment. A més, aquí hi ha una segona lectura molt interessant, i és que això ho ha presentat IBM, que és una empresa nord-americana, d'acord?
Sí.
Sí, nord-americana, també amb accionariat xinès, però, bueno, bàsicament la divisió que ha desenvolupat aquest processador és la divisió que està en mans dels americans. Això significa que aquesta màquina o aquest processador sigui el més potent del món ara mateix, ha suposat que hagi superat el que ho era fins ara, que era xinès. Si estem davant de la Guerra Freda del segle XXI. Si als anys 50 i 60 la guerra entre la URSS, l'antiga URSS i els Estats Units o Occident i la URSS era pels míssils, no? Armament nuclear, etc, etc, doncs ara la guerra és tecnològica. I bé, trobo que és una lectura també interessant de veure, no? De com hi ha aquest pols, no? entre la, els xinesos,